tomorrow and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes.
En la seva primera cançó del darrer disc que ha publicat, Bob Dylan explica que conté multituds, ho fa en anglès, no? Jugant amb aquesta doble intenció, aquest doble significat del verb contenir en anglès, que també és aplicable, doncs, al català i al castellà, no? D'una persona, doncs, que atura les multituds que li neixen de dins, però que també, doncs, les abraça, les alberga, no? Bob Dylan, recordem, Premi Nobel de Literatura, doncs, per la poesia en les seves lletres, en les seves cançons. I avui us volem parlar de poesia i ho volem fer, doncs, amb una figura reconeguda, en aquest cas, que neix i creix a la nostra illa vecina, Eivissa. Ell és en Ben Clark, nascut el 1984 i que després de rebre diversos premis el 2017 rebia el Loewe. Doncs segurament una de les fites, un dels punts àlgids que pot aspirar qualsevol persona que es dediqui a la poesia en aquest país. Actualment també és professor de poesia del Màster d'Escriptura Creativa en Espanyol de la Universitat de Salamanca i el podem llegir de tant en tant, doncs, en mitjans de comunicació i també, doncs, segueix amb la seva tasca, doncs, de traductor. L'hem vist traduint a grans de la poesia com Nan Sexton, l'Eduard Thomas, o fins i tot hem pogut riure amb les seves traduccions del novel·lista George Saunders. Avui el saludem perquè s'organitza, en aquest cas, a la biblioteca d'Eivissa, un curs d'escriptura creativa, de poesia i relat, un taller a la Biblioteca Pública Insular d'Eivissa per la setmana vinent, divendres 29 d'abril i dissabte 30 d'abril. Bé, sí, per la setmana vinent, en aquest cas, taller que serà, doncs, de dos dies, un divendres tarda i dissabte matí, i que les places són limitades. I en volem parlar perquè no volem que us perdeu aquesta oportunitat de rebre classes d'uns del millor. El saludem ja, sempre és un plaer tenir-lo aquí, el de Far a Far. Bon dia, Ben.
Bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Deixem preguntar-te, quan tu vas sentir que a Bob Dylan li havien donat el Premi Nobel de Literatura, va ser d'aquestos que ho va comprendre o vas entrar en el debat entre els que deien, doncs, que en aquest cas a un cantautor, a un músic, no se li podia donar?
Bé, en primer lloc, perdó per el so, perquè estic al carrer.
No pateixis.
Moltes gràcies per rebre'm. Bé, jo en principi va ser una sorpresa, no?, com tothom, però realment jo crec que les lletres de Bob Dylan tenen una qualitat poètica molt important. Penso que també és complicat deslligar les lletres de la música, però obrir una mica el camp de la literatura i fer un debat sobre els gèneres i sobre els límits de la poesia, la música, la literatura en general, la narrativa, sempre és interessant, no? I sí que en principi jo ho veig bé.
Ho vas veure bé. No et vas rasgar les vestidures. Recordem que Bob Dylan després ni es va presentar a Estocolm.
Home, això sí que l'actitud no em va agradar. En general, crec que l'actitud de Bob Dylan és una mica... Bé, no m'interessa gaire el que no saludi als concerts o que no tingui així una mica de tacte amb el públic. Però bé, és un personatge i al final... És un creador increïble, no? Ha fet... el número de discos és increïble i fa un esforç per canviar, per intentar reinventar-se. i és un gran creador i un i un formenterer d'opció, no? Diuen, la llegenda urbana.
Ah, sí, la llegenda, sí, però és una llegenda urbana que ha quedat palesament demostrada que és més llegenda que no pas realitat, més mite que no pas realitat, però serveix, en fi, juntament amb el meari, el barret de palla i els malaurats quioscos, doncs, per vendre Formentera fora, no?
Sí, en fi. Sí, al final sí.
Escolta, en fi, faràs de profeta, accepta'm en aquest cas la broma, en la teva pròpia terra, en aquest taller a la Biblioteca Pública Insular Davis. Suposo que il·lusionat de poder tornar a casa doncs, a ensenyar, a propagar el teu coneixement.
Sí, sí, molt i molt content, perquè aquest taller estava programat per l'abril del 2020, que ara sembla molt llunyà, no? Però en principi estava tot organitzat per més o menys per les mateixes dates, com per Sant Jordi del 20. Esclar, no es va poder fer, vam esperar fins al 21, tampoc, i ara enguany, amb força, alegria i ganes, restablim aquest taller de creació, que és un taller que m'estim molt perquè és l'oportunitat de parlar amb creadors i creadores de la meva terra, no? I per això també voldria extendre la invitació, clar, a tots els creadors de Formentera perquè es puguin apropar a l'illa veïna a parlar de relat, parlar de poesia i dedicar un temps a fer també una mica de grup, no? Que crec que els tallers tenen una funció important, que és fer de nuclis de contacte, també, entre gent que té una mateixa afició, un mateix amor per la paraula, i la meva experiència amb els tallers sempre ha sigut molt, molt positiva.
Ara entrarem, en aquest cas, en el guió, a l'estructura, al currículum, en aquest cas, del taller, com el planteges, en aquesta frontera entre relat i poema, que de vegades se solapen, que de vegades potser no tenim del tot clares,
sí.
Però la poesia, tu diries decididament que és una necessitat de les persones, encara que potser no en siguem conscients?
Jo diria que hi ha una necessitat una idea de les coses poètiques, no? És a dir, potser no som conscients o no tenim la necessitat de llegir un poema, però sí que tenim una necessitat de viure experiències poètiques, no? Fins i tot és una necessitat que fan servir molt els publicitaris, no? Les agències de publicitat. És una necessitat de trobar a la vida un caire diferent, una expectació emocional, un interès perquè les coses ens facin sentir, no? I els poemes treballen directament amb això, però hi ha moltes coses. Òbviament les pel·lícules, qualsevol art, qualsevol manifestació artística, al final és artística perquè té un element poètic, no?
No, i no només en les arts, ja sigui doncs al cinema, com bé tu deies, sinó potser en el dia a dia, un dia a dia sense poesia, no cal que siguem doncs allò doncs ultrasensibles i veure a l'hora de fregar els plats doncs una imatge poètica, no? Però sí que en el nostre entorn, en les coses que succeeixen, en el pas del temps, una vida sense poesia, com deia Nietzsche de la música, seria una vida, doncs, un error, una vida malgastada.
Sí, sí, jo penso que sí. Aquí sempre serveix la metàfora de les ulleres, no? Igual que parlam de posar-se les ulleres del feminisme, no? O les ulleres de l'ecologia, no? De ser conscient de les coses, intentar mirar les coses amb una mirada feminista, ecològica, o pensant potser en el tema de la llengua, també. Però en aquest sentit es fa el mateix, però amb una mirada poètica, no? Trobar les petites coses, una idea de bellesa i també una idea de
sentit.
Sí, de sentit. És a dir, mirar, per exemple, una cosa que és molt quotidiana o molt diària i que potser no li donem, no li donem importància, i trobar, donar-li una volta i pensar en aquest fet i pensar de quina manera ens resulta especial o ens resulta significatiu, no? És una mica la mateixa eina que fan servir els humoristes per trobar-li un sentit còmic a la vida, no? Però en aquest sentit és mirar fins i tot coses tedioses, no? Com la feina, la rutina, i donar-li una petita volta.
L'altre dia, fa un parell de dies, hi havia un article al País molt interessant en el que mos animava a escoltar música clàssica sense la necessitat d'aquest exercici intel·lectual, doncs, de comprendre-la, no?
Sí, sí.
D'alguna manera mos cridava, era una crida a que la gaudíssim sense més, vull dir, sense aquesta necessitat, doncs, de ser-ne, doncs, un especialista en la poesia. També tenim aquesta via, la de senzillament llegir, i la de no, doncs, menjar-nos el tarro sobre el significat, sobre si no entenem cada una de les paraules, cada una de les frases.
Sí, jo diria que és important en totes les manifestacions artístiques, primer, apropar-se a aquestes coses amb el cap i el cor obert, no? amb una idea de veure que ens trobam, no? I la poesia, igual que la música clàssica, es pot gaudir des de, com a experiència estètica, és a dir, amb les paraules, amb el so de les paraules, amb el ritme. I jo diria que la poesia té una cosa molt bona, és que cada vegada ens podem endinsar més i més en el poema, no? Podem extrair significats, però també podem extrair significats personals, és a dir, què signifiquen aquestes paraules pel naltros, no? És molt diferent l'experiència poètica d'una persona i d'una altra, i lo interessant és pensar que no hi ha una experiència poètica correcta, és a dir, no hi ha una gran veritat darrere el poema i no hi ha una autoritat que digui, bé, aquest és el sentit del poema, no? Els grans poetes, posem, diguem, per exemple, l'exemple més terrible, que és Shakespeare, no?, que és el gran monstre. Els poemes de Shakespeare es poden interpretar i s'han interpretat durant 5 segles, no? És meravellós que segueixi funcionant i que funcioni d'una manera diferent per cada persona.
El taller, com explicàvem en la introducció i ara fa una estoneta, es treballarà els conceptes de poema i relat, i s'estudiaran les fronteres que dibuixen la diferència entre els dos gèneres. I hi ha una confusió, la gent de vegades els utilitza, diríem, equivocadament.
Jo crec que hi ha una mica de confusió en l'aspecte del relat curt, no? Del relat ultracurt. És una confusió bona, perquè al final tampoc és important que establir una frontera i un marge molt rígid, no? Però sí que és interessant pensar que el poema treballa d'una manera, que el relat treballa d'una altra manera, i que el relat curt, el que diríem el microrelat, treballa d'una manera que que funciona una mica com un relat i com un poema a la vegada, no? I per això fer un taller per parlar d'això és interessant, perquè de quan en quan si volem escriure una cosa, potser és útil pensar cap on volem anar, no? Quina és la direcció? Si volem fer un poema, si volem fer un relat o si volem fer un microrelat. L'experiència de la creació és una experiència que no s'ha de limitar i que ha de ser lliure, però una mica de guia, una direcció, sempre resulta útil.
Jo de vegades, tu fas referència al micro relat. A mi em passa, per exemple, doncs, quan llegeix, doncs, a Baudelaire, no? Per exemple, dels grans introductors de la modernitat en la literatura, que fa, doncs, aquest text pràcticament en vers poètic, sense ser poesia. O, per exemple, un Nobel, no?, de literatura, com és Peter Handke, que té aquests llibrets amb poesia llarguíssima, que un podria pensar, però això és un relat? Això és un text? Això és narrativa? Això és poesia? No?
Sí, és complicat perquè, home, que cada autor, cada autora té una manera de treballar i al final, diguem, els gèneres són de cada autor, no? Però sí que és interessant pensar que el poema té un sentit total, no? És a dir, que el poema, a diferència del relat o d'una novel·la, té una idea com de càpsula, no? Jo crec que fins i tot en aquests textos molt llargs, no? Realment són amalgames de poemes, no? Són poemes que es van encadenant. Mm-hmm. I bé, som per això, lo interessant és que no hi ha una regla absoluta, però sí que és interessant reflexionar sobre cada qüestió i intentar donar-li una mica de sentit.
Si em deixes, i deixo un moment en aquest cas els continguts del curs, perquè trobo que són molt atractius. Per una banda, doncs, el divendres 29 d'abril, de tarda, es tractarien tres qüestions. Una, la construcció d'una poètica, en la qual doncs, seria un vessant més teòric, en el que suposo doncs, que ho sabràs fer prou amè, perquè la gent no digui, ostres, tu, ara aquí mos fotran la xapa. Després hi ha el poema i el seu funcionament, teoria i pràctica i escriptura creativa en el segle XXI. Això divendres. Quan dius teoria i pràctica, refereixes que la gent, durant aquelles 4 hores de divendres, hauran d'escriure,
sí.
De deixar-se anar.
Sí, hauran d'escriure una mica. Lo interessant és pensar que les experiències d'escriptura no han de ser molt, ni molt llargues, ni tampoc fa falta que sigui, o és important pensar que no fa falta que sigui una experiència absolutament íntima i solitària, no? Sinó trencar una mica aquesta idea i fer una mica d'una experiència com col·lectiva, no? És a dir, que m'agradaria que els tallers poguessin servir per intentar trobar maneres d'escriure que siguin diferents de les nostres dels costums que arrossegam, no? És a dir, cadascú té com petites manies i petites petits atavismes, no? Que per escriure i lo interessant és trobar maneres noves. Així que sí, escriurem.
Què és una poètica i com es construeix?
La poètica és bàsicament la nostra idea d'allò que és poètic i també és una reflexió, jo diria que ètica i estètica, no? És a dir, és intentar trobar el camí des dels nostres interessos i des de les nostres pròpies emocions i també des del nostre passat i la nostra experiència cap a un tipus de poema, no? Un exemple clar és la poeta eivissenca Eva Tur, que va començar amb un taller, vam començar junts amb un taller cap al 2013, poc a poc va anar trobant una poètica pròpia, que era un món de símbols d'Eivissa, però també com de símbols molt tel·lúrics i una experiència com molt inquietant de la literatura i del món, i això és la poètica pròpia. És a dir, no és una cosa que es pot canviar i que es pot anar modificant, però és el món interior de cada persona.
Podria ser un sinònim de la famosa veu?
Sí, potser sí. És una manera de trobar la veu, és una manera de trobar un llenguatge, és una manera de donar-li prioritat a uns camps semàntics i a paraules davant d'altres. És una manera d'intentar reflexionar sobre les intencions del poeta i també de les eines que tenim, no? Que tots tenim eines diferents i hem de ser conscients de quines són.
La construcció d'aquesta poètica no pot ser, suposo, quelcom premeditat, no? Suposo que no pots dir, doncs vaig a construir una poètica sobre, no ho sé, sobre els velers, no? Suposo que hi ha d'haver-hi un fons, un interès, una passió i hi ha, doncs, algun... algun fons escrit, no?, d'alguna manera,
sí,
i després afinar.
Sí, no, perdó, és el passat i la vida de cada persona, no? És a dir, qui som i quines experiències ens han marcat, no?
Escolta, hi ha també l'escriptura creativa en el segle XXI, aquí farem teoria i pràctica. Què tal l'escriptura creativa en el segle XXI?
Bé, és una escriptura que té una, hi ha una relació molt important amb la velocitat, amb la brevetat, amb els suports digitals.
Uh-huh.
I bé, farem una reflexió sobre el món de l'escriptura a xarxes socials com Twitter o Instagram i
o TikTok, no?
I TikTok, sí. TikTok he de dir que de moment no el tinc molt controlat. Però...
No, però jo tampoc, però l'altre dia precisament també llegia en un article com alguns joves s'estan aproximant a la poesia a través d'aquestes
sí.
xarxes socials, no? Com, suposo que necessitem, sent homovidents com som, necessitem d'aquests suports, d'aquests formats visuals complementaris, a vegades que no sigui un mateix llibre, almenys les noves generacions, no?
Sí, sí. Jo diria que és important intentar combinar les coses, però bé, és difícil recomanar un itinerari perquè realment les generacions que arriben tenen una percepció diferent del que és l'experiència de lectura. I bé, jo som defensor del llibre i defensor del món del llibre en tots els seus aspectes, però també és veritat que les coses van canviant i si canvien tampoc pots posar-li una porta a això, no?
És un món ara mateix, és un moment apassionant per tots aquells doncs, que esteu interessats i viviu, ja sigui metafòricament, simbòlicament, i també, doncs, diríem, eminentment, doncs, d'una manera econòmica, de les lletres, amb tot aquest reguitzell, amb tota aquesta onada d'editorials cada cop més especialitzades que els últims 10-15 anys han anat apareguent a l'Estat, que a més, doncs, dominen molt també, doncs, precisament les xarxes com Instagram, Twitter, tothom pot estar assabentat i s'està recuperant autors que amb noves traduccions, exacte,
sí.
És un món en el que perdre-s'hi ara mateix, la literatura?
Jo crec que és un moment extraordinari per la literatura, per la possibilitat d'accedir a coses i per com deies, la quantitat de traduccions i la força que té la literatura com a experiència col·lectiva. Crec que és el moment d'intentar tornar a l'experiència també de lectura individual, no?
Uh-huh.
És a dir, és un moment fascinant per la velocitat i per la capacitat de transmetre experiències literàries d'una manera molt transversal i genial, no? És a dir, si de sobte hi ha una notícia, hi ha una història i hi ha manifestacions literàries amb tuits o potser també amb textos, amb relats, que arriben en poques hores i que viatgen per tot el món. I per això cal dialogar en aquest sentit amb l'experiència de lectura i tornar una mica també a la quietud i al repòs i a la calma de poder llegir sense aquesta necessitat de...
D'urgència, no?
D'urgència, sí.
Perquè no hi ha un perill una mica de frivolitat, de banalització, del fet poètic?
Hi ha un perill que és el perill de... Bé, la meva opinió és que hi ha el perill de deixar de perdre la capacitat de concentració i de dedicar-se i dedicar un temps a un llibre. Els llibres de poemes també demanen temps. Cal temps per llegir, per entendre, per pensar, per sentir... I la necessitat d'immediatesa que ara comença a ficar-se com una espècie d'arrel dins el cap, ho hem d'intentar tallar abans que sigui massa tard, no?
Ja per acabar, Ben, deixa'm preguntar-te per la teva faceta de traductor, perquè Finalment, pareix doncs, que aquesta figura, aquest element clau com a vehicle entre doncs, les lletres dels que han escrit en llengües diferents que les nostres i el propi lector, doncs està rehabilitada, no?, d'alguna manera, torna a tenir l'estatus que heu gaudit a altres bandes del món, ara mateix aquí a l'estat. Tu has hagut de traduir grans, com per exemple l'Anne Sexton, a qui et mires profundament. El traductor poeta crea un nou poema, de fet?
Jo crec que sí. Crec que tots els traductors i les traductores creen noves obres, no? Sempre és important recordar que quan llegim les traduccions, no? Mm-hmm. I en aquest sentit, el paper dels traductors i en aquest, cal dir les traductores perquè a l'estat la majoria de les traduccions que ara es publiquen són traduccions de grans traductores. És un món on les dones estan fent una feina increïble. I jo crec que és important reconèixer aquesta idea d'obra nova, no? És una obra que dialoga amb l'original i és una obra que ha de ser fidel a l'origen. Però bé, si pensam en les traduccions com una oportunitat d'accedir a una nova obra, és molt interessant perquè podem trobar obres clàssiques que potser ja hem llegit en una altra traducció i ens apropem amb una visió nova, no? Igual que si pensam en una versió d'una pel·lícula, una pel·lícula que va sortir als anys 50 o als anys 70 i es fa una nova versió, i diu, encara que ja coneixem l'argument i coneixem els personatges, potser ens interessa més la visió, no?
Doncs per la gent de Formentera i d'Eivissa que ens estava escoltant, no us perdeu aquest taller a la Biblioteca Pública Insular d'Eivissa. Serà divendres 29 d'abril, aquest divendres no, el vinent, i el dissabte 30 d'abril, o sigui divendres tard, dissabte matí, horari doncs, a tarda, 4:30, 8:30 divendres, i dissabte doncs, de 10 a 2. Les places són limitades, us hi heu d'escriure prèviament, i pels formentereres i formentereres, doncs què dir-vos, ja tenim un munt de barques, fa bon temps, normalment a la mà, i no podeu perdre-vos aquesta oportunitat d'aprendre doncs, amb un poeta que més enllà doncs, de ser premiat i reconegut és, en fi, és Pitius, és eivissenc. Sí. Gràcies, Ben.
Gràcies
molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i un salut a tots els formenters.
Bon dia.